Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujadó. La creixent influència de la Xina plana sobre la cimera del G20 a Nova Delhi, a l'Índia, que arrenca aquest dissabte. Això ha portat el primer ministre indi i el president dels Estats Units a comprometre's a enfortir els llaços comuns hores abans de l'inici d'un conclave que, segons el secretari general de les Nacions Unides, ha d'afrontar la desunió alarmant que viu el món.
Divisions are growing.
Les divisions creixen, les tensions es disparen i s'erosiona la confiança. Això fa aparèixer l'amenaça de la fragmentació i, en última instància, la confrontació. Aquest món fracturat seria profundament inquietant en les millors èpoques. Avui dia amenaça amb una catàstrofe. La redacció del comunicat final es farà esperar per les diferències entre els líders participants respecte al conflicte d'Ucraïna i la gestió de la crisi climàtica. Aquests esculls es veuran agreujats per l'absència a la cimera del líder xinès Xi Jinping i del president rus Vladimir Putin. Més notícies en format breu. A les portes de la Diada i en el context de la negociació per a la investidura de Pedro Sánchez, l'independentisme civil ha volgut traslladar una imatge d'unitat a l'independentisme polític. Una vintena d'entitats encapçalades per l'ANC, Òmnium, el Consell de la República, l'AMI i la Intersindical han presentat l'anomenat Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència. En el document consultiu refermen l'objectiu compartit de la independència, tal com destacava la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu.
Per visualitzar que sí que hi ha una unitat de la societat civil i aquesta unitat és per fer efectiva la independència i se superen eufemismes.
Més coses, tots els instituts de Catalunya tindran un infermer o infermera de referència a partir d'aquest curs per atendre casos sobre salut i benestar emocional i treballarà presencialment un al matí a la setmana per resoldre dubtes dels estudiants. Yolanda Díaz adverteix que no es pot consentir que la capital saudita entri a Telefònica. L'empresa saudí que vol comprar aquest 9,9% assegura que treballarà per evitar-ho. La vicepresidenta en funcions del govern espanyol proposa definir quins són els sectors estratègics de l'economia i quins són els límits que cal marcar a la propietat de les empreses.
Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país y como tal empresa estratégica y con el manejo de lo más importante seguramente de nuestras vidas, que son los datos, no solamente es el petróleo del siglo XXI, es que todo radica en los mismos, desde luego mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe.
I govern i entitats celebren que Google hagi actualitzat el seu algoritme perquè el català recuperi la visibilitat que havia perdut en els resultats del seu motor de recerca. Ara, si fem una cerca en català a Google, gairebé el 60% dels primers resultats que ens apareixeran seran en aquesta llengua. En marxa la fira Indie Dev Day de videojocs, la més important de l'estat pel que fa a estudis independents del sector, al recinte de la Farga de l'Hospitalet. La sisena edició del festival mostra uns 170 títols d'estudis petits i mitjans. El director del festival, Daniel Santigosa, creu que la creativitat de les empreses independents marca el camí a les grans empreses internacionals.
En el ámbito indie, la creatividad es la que suele llevar el rumbo del diseño del proyecto. Buscan, bueno, dejar su marca un poco, tanto en arte como en sonido, como en jugabilidad. A veces los indies buscan distinguirse del resto, del mainstream.
I en esports, Lamine Yamal fa història amb la selecció espanyola com el jugador més jove que debuta amb l'absoluta i el més jove que marca. El blaugrana ha jugat uns 50 minuts a la golejada d'Espanya contra Geòrgia per 1-7. També ha marcat el català Dani Olmo, que s'ha lesionat. Gavi ha jugat 57 minuts i no han jugat, en canvi, Valde ni el català David Raya. Victòria de l'Espanyol per 1-4 al camp del Llevant en la cinquena jornada a segona. Nico Melamed i Javi Puado, amb dos gols cadascun, han estat els golejadors. És la quarta victòria en 5 partits de l'Espanyol aquest aquesta temporada. S'ha suspès el primer partit de la Lliga Femenina de Futbol, no ha començat per la vaga de les futbolistes. El partit era entre el Sevilla i el Granadilla. I en tennis, Novak Djokovic jugarà la seva 36a final de Grand Slam. El serbi s'ha classificat per la final del US Open després de guanyar en 3 sets l'americà Ben Shelton. En handbol, el Granollers ha debutat amb victòria a la Lliga Sobal 37-29 contra el Nava de Segovia aquest dissabte a 4:45, Bidasoa, Barça.
Fins aquí les notícies.
Som els de Catalunya Ràdio i el Mundial és nostre.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Aquesta temporada amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa tradicional.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, el Gran Premi de San Marino.
Univers MotoGP.
El Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Torna al Sense Fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar, o a Fraga, o a Maó.
Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Torna l'esperit SF, Sense Fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià. La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Hem tornat. I he tornat. Vaig estar fora les últimes setmanes. Som aquí, hem tornat. La finestra indiscreta al cinema a Catalunya Ràdio està aquí un any més i esperem que por molts més. Aquesta temporada farem 37 anys, i 37 sembla que no sigui un número molt especial, però sí, tots ho són quan ja arribes a aquestes edats de la vida, i per tant, serà un any especial perquè canviarem coses, canviarem gent... No, només incorporarem gent, perquè tothom a qui teníem és fantàstic i volem mantenir-ho, però tindrem novetats... Mantindrem tradicions.
Estic esperant el moment en què demostris que mantenim tradicions i t'oblides de preguntar-me una cosa molt important.
Un moment.
Ah, ja vindrà,
encara,
ja
encara, encara, estic, val, val. Encara estic amb les
fitxes. Estava patint, és que ja, patia, no, tenia com un neguit.
No. Mirarem endavant, sí? I també mirarem enrere, perquè el cinema, com la vida, com la finestra, penses que el millor està per venir, però que bé que ho hem fet fins ara. Watch me. I, per tant, de 12 a 2 els divendres, de divendres a dissabte, tindreu la finestra indiscreta a Catalunya Ràdio i de 2 a 3 tindreu l'audiovisual, tampoc ha marxat. A veure, no, això és el que volies que et preguntés, no?
Us passo ràpidament el programa de la temporada. La temporada serà cada vegada que fem l'audiovisual música de Franz Waxman, de Bernard Herrmann, de Jerry Goldsmith i de James Horner. Ja us explicarem com. Però avui, homenatge a Carl Davis, que ens va deixar el 5 d'agost.
Haurem de recuperar alguns dels muertitos d'aquest estiu, també algunes de les estrenes. Bé, hem començat amb aquest tema que ha seleccionat la Sílvia, que es diu Dance the Night, que pertany a Barbie, perquè si ja tirem enrere aquell últim programa, que va ser el 14 de juliol, la setmana següent arribaven Barbie i Oppenheimer, aquest Barbenheimer ja es veia venir, que seria una passada, però realment ha passat l'estiu, i segueixen allà les dues fent
durant
història,
canya,
pràcticament. Sí, ho analitzarem després amb el Francesc als Estats Units. Però mira, 37 anys, increïble, ara que ho penso, no feia ni la meitat de la finestra indiscreta quan va arribar aquesta pel·lícula.
Me sentía tenso, ¿sabes? Me dolía el cuello. Así que llamé y Y pedí un masaje shiatsu en mi habitación.
Es fantástico.
Y la tensión ha desaparecido por completo. Pero ha sido reemplazada por un dolor increíble.
Demà fa 20 anys.
9 de setembre del 2003. 20 anys del dia, la nit, que es va estrenar als Estats Units la pel·lícula de l'Oscar de Sofia Coppola. No a la millor directora, que encara no li han donat, a la millor guionista, això sí, Lost in Translation.
Sembla mentida, 20 anys d'una pel·lícula que en aquell moment era lo más, no? És com la pel·lícula que va canviar a una
Hasta
generació. Està
a punt de desmallar-se.
Però, i jo pensava que la nostra primera tertuliana seria una gran defensora, però per les cares que posa m'han entrat dubtes, Marta
Armengou.
No,
sí, sí, però...
Ah, està desmaiant pensant que han passat 20 anys.
Exacte, val.
És això que he pensat. Déu meu, han passat 20 anys, ja, mare meva.
Sí, sembla mentida. On estaves quan vas veure Lost in Translation?
No ho sé, però sé que és una pel·li que em va marcar molt, que em va marcar moltíssim, que em va agradar molt. I...
Més que les Vírgenes Suïcides o...
Hosti, és que aquella també...
Veus també, eh?
A més a més, sí, és anterior, sí. Encara estàs amb una edat més allò tendreta i... sí,
la veritat és... Estan, no?
Sí, la veritat és que són dues pel·lis realment, realment molt potents.
Ara si ho penso, però jo m'indigno, eh? Perquè Bill Murray, si hagués hagut de guanyar l'Oscar alguna vegada a la seva vida, havia de ser clarament per aquesta interpretació i va haver el Champagne. Li va prendre per Mystic River, que tothom... Bueno, ara em fa ràbia, perquè mira, s'ha tornat un tio tan pesat i tan avorrit.
Sí, no, sí, és veritat.
Sí, i perquè en té dos, a més,
sí,
diria,
sí,
no?
Sí, sí, tant, no? Bueno,
doncs bé, hem triat Lost in Translation, hem triat Dance the Night per començar aquesta temporada. Avui, concretament, estarem la Sílvia Andrés, la Marta Armengou, Oriol Fidalgo, Francesc Garriga, Àlex Gorina, Alfons Gorina i Violeta Kovacsic. Però al llarg de la temporada també ens acompanyaran l'Ignasi Abad, la Mariona Borrull, el Josep Maria Bunyol, la Desi de Fez, Elisabet Espuny, Guillem Marí, Fausto Fernández, Alba Laguna, Carla Romero, Esteve Soler, Alice Tapiol, Núria Vida... Bé.
Perdona,
aquí,
Marta, no?
Sí. Aixeca el dit, Marta, aixeca el dit. Jo puc passar alguna vegada més que avui?
Sí, no? Sí, serà una vegada a l'any, no?
Sí, haurem d'anar... Sí, no sé què farem aquí.
Ritme.
Doncs va, escolta, avui, per començar, això.
La finestra indiscreta.
Finestres, hem tornat, no hem marxat, ens hem renovat i hem ressuscitat. Per començar ens esperen Penélope Wilton, Jaime Chávarri, Marta Nieto, Quentin Dupier, Helena Martí i Cillian Murphy. No està malament, eh? Descobrirem els punts claus de la història del cinema i acomiadarem a William Friedkin. Comencem!
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Doncs, com hem dit, aquesta primera hora, música de Dua Lipa, música de Barbie, perquè, escolta, ho hem dit, van marxar amb Barbie i Oppenheimer, amb Barbenheimer, sent el tema que deixàvem a punt d'esclatar quan vam tancar la temporada, i és que no ha canviat el tema en 7 setmanes.
I això que l'estiu ha sigut més llarg que mai aquí, a Catalunya Ràdio, eh? 8 setmanetes.
Efectivament. Sí. I, precisament, per saber encara quines repercussions està tenint això, doncs marxem als Estats Units amb el nostre estimat Francesc Garriga. Francesc, bona nit.
Hola, com esteu? Bona nit.
O bon dia per tu, o bona tarda.
Bona tarda. Ben tornat.
Doncs, escolta, van marxar anunciant que venia una bomba, aparentment...
Ha vingut doble bomba per una banda i tres bombes, eh?
Sí. I vaja, continua sent el tema als Estats Units, no? O ja ha afluixat una miqueta?
No sé si ha afluixat... És a dir, evidentment, la marea de gent ja no és la que era... Però et dic una cosa, a mi em sorprèn molt que encara ara a la majoria de cinemes les tens, eh?
Uh-huh.
I les tens amb gent anant-hi, diguem-ne, que això ja potser no és tan habitual. I ha estat la sensació absoluta, absolutament.
I a més, clar, Oppenheimer i Barbie, que venien... crec que m'havies donat una dada bastant curiosa, no? I és que és el primer any des de fa no sé quant de temps.
Des del 2001 que les pel·lícules amb més taquilla, diguem, amb més ingressos de l'any, cap de les tres primeres és una seqüela. Barbie, Oppenheimer i després hi colem Mario també. Per tant, diguem-ne que estem vivint un any molt peculiar, no?, en el món del cinema i amb aquestes estrenes sorprenents o no sé com, no sé quin adjectiu posar-hi, però molt cridaneres.
Bé, que, i molta gent, pel que llegeixo allò, xarxes i tal, diuen, ostres, que bé, perquè a veure si això impulsa, doncs això, a més produccions originals, a que una pel·lícula com Oppenheimer pugui ser un gran èxit. De fet, una de les repercussions, per exemple, és que la de l'Scorsese, que és una altra pel·lícula gran, 3 hores i mitja i tal, Apple TV ha decidit fer una gran estrena, com la d'Oppenheimer, confiant en què...
Repetir el fenomen.
Sí.
Us afegeixo una dada, eh? Jo no l'havia vist encara per circumstàncies de la vida de l'estiu i del que sigui, i vaig anar dimecres passat, i la sala de l'Aribau, en versió original, estava al 90% de capacitat, eh?
O sigui, I aquí als Estats Units també m'estic trobant això, eh? Jo la vaig anar a veure també per circumstàncies d'aquestes fa 15 dies i vaig pensar, trobaré el seient que vulgui. I no, quedaven pocs seients ja a la sala que vaig anar.
Doncs escolta, Francesc, aquesta batalla a la taquilla, per entendre'ns, podria repetir-se perfectament als Oscars. De fet, si ens posem a fer travesses, surten les dues molt amunt, per entendre'ns, i més si tenint en compte que la vaga, que és un altre tema que no hem abandonat des de la teva darrera crònica, comença a espantar les pel·lícules de la segona meitat de l'any, que en principi haurien de competir amb elles, no?
Bé, ara igual us aixafo la guitarra. Hi haurà Oscars?
Ah, bé.
Bona pregunta, perquè comença a sortir el tema, també, eh?
Ja bé, és a dir, queda molt pels Oscars i, per tant, espero pel bé de tothom, el vostre, el dels guionistes, el dels actors, el de la gent del cinema, que estan ara mateix aturadíssims, que això s'hagi resolt. Però, vull dir, mira, els premis Emmy, que era televisió sobretot, s'havien de fer ara aquests dies. Al gener, i ja veurem si es fan al gener. I no s'ha mogut res.
I és que, esclar, la gent s'imagina que això va de més de guions de pel·lícules i de tal, però en realitat no pensen que els guionistes també escriuen les cerimònies de premis, el que diuen, els presentadors. I si no treballen ells, no hi ha improvisació que valgui, eh?
No, i a part, clar, si no tens ni guionistes ni actors, qui sortirà? És que no pots fer res. I el pitjor de tot és que no és que diguis, no, és que estan, no estan negociant. No hi ha negociació.
És a dir, no estem allò a un 10% de tancar
estem
el tema.
Estem igual que fa 3 mesos, però igual és literalment igual. I, de fet, jo crec que l'últim dia ja ho vam comentar, que la indústria, la patronal, calculava que fins a l'octubre, és a dir, que a partir de l'octubre els guionistes, sobretot, començarien a perdre les cases.
Carai.
Ja no tindrien diners per pagar els lloguers.
No,
i que llavors sí s'hauran a negociar amb aquesta posició de feblesa de gent quedant-se al carrer. Però vull dir que estem a setembre i no s'ha mogut res i ja hi ha la tira de produccions afectades. És a dir, quan parlàvem el juliol dèiem, bé, ja veurem si s'allarga gaire. Ja tenim moltes pel·lícules, moltes sèries, molts programes de televisió que o cancelen l'estrena, o cancelen l'inici del rodatge, o cancelen gairebé que la producció sencera. Per tant, l'efecte ja comença a ser una mica desastrós.
La segona part de Dune és, de moment, la més destacada. No sé, suposo que vindran d'altres, tard o d'hora. Vaja.
No, és a dir, tinc aquí la llista. Hi ha pel·lícules que encara no estaven definides exactament quan es farien, però veig aquí que hi havia una pel·lícula de Star Wars prevista pel 2025, ja passa el 2026. Una seqüela de Karate Kid que ja passa a desembre de l'any 24. Transformers One també passa el 24.
Es perdrà un any gairebé. Sí,
Godzilla
sí.
També passa a l'abril del 24. És a dir, que aquí anem tirant pel·lícules enrere. Una de Spider-Man també, indefinidament...
On hold, que diuen ells, no?
Per tant, diguem-ne que la indústria ara ja sí comença a patir les conseqüències i la gent, l'usuari, encara potser no ho nota, però a partir d'aquí 2 o 3 mesos dirà, hòstia, ja no s'estrena gairebé res. Doncs sí, això passarà.
Això passarà, efectivament. I, doncs mira, no ha estat una de les 3 pel·lícules més taquilleres de l'any, però déu-n'hi-do, és una pel·lícula que jo crec que aquí no en sap gairebé ningú i ha estat un dels fenòmens de l'any, dels que ha pogut salvar també en part la indústria cinematogràfica aquest any als Estats Units. El que passa és que jo tinc molts dubtes de si és la pel·lícula que necessitem. Però es diu Sound of Freedom, es va estrenar el 4 de juliol francesc i ha sigut un èxit brutal, però acompanyada de moltíssima polèmica, perquè almenys el que ens arriba aquí, Francesc, és que grups d'ultradreta, catòlics, etc., han comprat les entrades per fer una mica de micromecenatge i l'han convertit en un èxit que, en realitat, bé, un èxit de sales buides, per entendre'ns. Això és veritat o no?
Perquè compraven les entrades i no anaven.
Les regalaven...
No és ben bé que les sales estiguin buides, però sí que és un fenomen molt curiós i que té moltes vessants. És a dir, tenim la vessant conspiracionista, que si voleu la toquem després, però després tenim la vessant del màrqueting. I aquí crec que han aconseguit una cosa nova i que vés a saber si no tindrà més recorregut. Sound of Freedom és una pel·lícula que parla de tràfic de nens, i això és el que el vincula a teories conspiratives, perquè s'agafa una història que pot ser real, però que intenta després transformar-la en una cosa molt comuna que, per sort, no passa. Ja us ho explicaré després, però en el que fa a la distribució d'entrades, el que ha aconseguit aquesta pel·lícula és un fenomen de que la gent que va veure la pel·lícula, quan acaba la pel·lícula, es posa un compte enrere i apareix el director, on els fa un petit discurs acabada la pel·lícula, i els demana que, si els ha agradat, facin el gest de comprar una entrada per un amic, o per un familiar, o per un desconegut. Si creieu que l'ha de veure més gent, posen un codi QR i tu, amb el mòbil mateix, pots comprar allà mateix l'entrada. Per tant, molta gent està anant a veure-la de forma gratuïta, perquè si tu entres al web de la pel·lícula, totes les entrades que ha comprat gent que l'ha anat a veure estan allà disponibles. I, per tant, tu pots anar a veure gratis. Si t'agrada, dius, mira, doncs jo li passo aquesta entrada a una altra persona i també la compro. I així, d'aquesta manera, amb aquesta cadena d'entrades comprades per altra gent, han aconseguit convertir-la en una de les pel·lícules amb més seguiment. A més, aquesta pel·lícula ha circulat molt en els entorns de la dreta, de la ultradreta. Donald Trump, per exemple, va fer un visionat a la seva residència de Nova Jersey, i per tant, diguem-ne que aquest sector, que és molt fidel i que tot el que els recomanen ho segueixen gairebé al peu de la lletra, doncs hi ha anat en massa. Per tant, sumant una cosa amb l'altra, han aconseguit que una pel·lícula que no és de les, diguem-ne, més populars de l'any, en canvi sí que sigui una de les que ha aconseguit més ingressos a través de la venda d'entrades.
Doncs si és una genialitat de màrqueting, realment, doncs benvingut sigui, perquè així noves idees sempre estan bé, realment, no? El que passa és que acolloneix una mica el tema del quanon, no, Francesc?
Sí, clar, aquí el problema és que els productors són d'una productora de Utah ultrareligiosa, que l'actor principal, Cabeziel, està vinculadíssim amb Donald Trump, amb l'ultradreta, que el director també ha estat vinculat a l'ultradreta, que el personatge principal de la pel·lícula, és a dir, el personatge real que existeix, això està basat en fets reals, sí, està vinculat també a Donald Trump, i no només això, sinó que està vinculat a una teoria conspirativa que circula des de fa molts anys, que és que hi ha una xarxa de tràfic de nens on personatges de l'esquerra, i aquí van arribar a parlar de Hillary Clinton, abusaven de nens en un sòtan d'un bar d'aquí de Washington. Sí. Això va acabar amb un senyor anant amb una escopeta a matar el propietari d'aquest local, per sort no va passar res, però diguem-ne que tot això es va generar a través d'aquestes xarxes de QAnon. La defensa que tenen els productors de la pel·lícula és que aquesta pel·lícula s'ha estrenat ara, però es va rodar molt abans que aquests missatges comencessin a circular, perquè aquesta pel·lícula va estar al calaix durant 5 anys. En tot cas, diguem-ne que aquestes vinculacions amb l'ultradreta han fet que hi hagi molta gent que se la miri amb un punt de dubte, però els que l'han vista, jo no he pogut anar-la a veure encara, però la gent que l'ha vist diuen que és una pel·lícula distreta i que és molt dura, perquè evidentment parla d'una realitat que, si bé no està tan extensa com aquesta gent d'ultradreta volia fer creure, és evident que el tràfic de nens pot existir i que, per tant, està bé que se'n parli, però amb tots aquests asteriscos.
Doncs escolta, Francesc, tindrem oportunitat de descobrir-ho, perquè si parlem d'aquest tema en part és perquè s'estrena, han dit que ara ens arriba aquí, d'aquí dues setmanes, i vaja, no sé si recomanar-la o no, la veritat, però com a mínim era un fenomen interessant
d'analitzar. Anar informat, anar informat està bé, sí.
Exacte, i bé, a veure què passa amb aquestes estratègies de màrqueting, a veure què passa amb la vaga, i vaja, a veure què passa amb el món, Francesc, moltíssimes gràcies per arrencar amb nosaltres temporada una vegada més.
Abans de Nadal tornes, eh?
Home, què vol dir abans de Nadal? Si som a setembre, per favor, fins Nadal. No, home, no.
Bastant abans de Nadal.
Esperem poder parlar d'aquí poques setmanes amb el desencallament de la vaga de guionistes i actors, que seria una bona notícia.
Doncs vinga. Francesc, moltíssimes gràcies.
Bona nit, company.
Vinga, a vosaltres. Una abraçada. So mine, I won't
leave you behind. Es cierto que transporté la pasta, pero yo no pertenecía a ellos. Admito que el robo se planeó en mi casa, pero yo no fui quien lo planeó.
Sé que esta la historia.
Polis.
De tantes i tantes iaies.
Lladres.
Que com la tona es queden.
Cinema.
Els asils abandonades.
I la finestra indiscreta.
De les novetats, una mica de renovació de separadors, del que diem, no? D'ambient musical.
Has sentit que acabaven dient Ona, no sé què, de la Ona?
Doncs, això no ho he sentit.
Aquí hi ha hagut oients que al llarg de l'estiu ens han felicitat, ens han demanat descans i que la Ona estigui molt bé. Quedi clar, mirant al fons directament als ulls.
Doncs escolta, aquí l'Oriol ha fet renovacions també una miqueta d'ambient musical de la finestra. Doncs bé, a veure...
Per cert, espera't, que hi ha oients que ens han escrit dient allò també que els hi demanaven, què volen i què no volen, o què els agradaria, què no els agradaria. I el de permetre un oient anònim participar en el programa els hi sembla una bona idea, per tant, jo faria una crida perquè de tant també puguin venir, ja que sobreu...
Sí, no? Amb col·laboradors, no? Sí, algun potser sí.
Doncs escolta, sí... Ho deu escriure, demanar a venir un dia a participar de la finestra indiscreta. Estarem encantats de rebre-us. Això sí, potser serà després de Sitges, perquè és que ja sabeu que quan comencem temporades que se'ns llencen a sobre Sant Sebastià i
Sitges.
Però heu
d'escriure i demanar, que després hi ha cua, eh?
Exacte. Sí. I no oblideu de portar manduca quan vingueu. No, això no és obligatori.
Finestra@catradio.cat.
Facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i Twitter@finestracr. Doncs bé, tots haureu vist ja Barbie Oppenheimer, per tant, no entrarem ara a analitzar-les en profunditat, però com no vam poder parlar-ne el seu dia gairebé, breument, Marta, un sí o no, Barbie?
Barbie, sí, clarament un sí.
Dotzena, va camí de dotzena pel·lícula més taquillera de la història, ja, déu-n'hi-do. Oppenheimer, sí o no?
No.
Oppenheimer, no. Alerta aquesta dada, Marta. És la pel·lícula més taquillera de la història que mai ha estat número 1 a taquilla, perquè com sempre ha estat darrere
sí,
de Barbie.
Sí, i que a més una de les dades que em va sorprendre més va ser quan vaig llegir que de fet, molts dels diners que havia recaptat havien sigut gràcies a Barbie, perquè són gent que anava a veure Barbie, estava tot ple i llavors anaven a veure Oppenheimer. Vull dir que ha sortit guanyant de rebot, també, no?
Jo només afegiré una cosa. No és l'única vegada, però estic totalment d'acord amb tu. Barbie sí, Oppenheimer no. O sigui, definitivament. Això sí, he de dir que hi ha una cosa que m'ha sorprès moltíssim, i és que jo volia que m'agradés molt la interpretació del protagonista i la seva presència a la pel·lícula, i la que m'ha agradat és la de Robert Downey Jr. en el paper que fa del senyor aquell antipàtic que li fot la vida en l'aire.
És que tots són bastant antipàtics,
tots
no?
Tots són molt antipàtics. Sí, sí. Emily Blunt, també.
És que pobreta, és que clar, sí, sí. Té un paper... Bueno, sí, fins clar, i tot clar. El mateix director va demanar disculpes per... És que clar, dius, és que és un paper ridícul...
Doncs, oients, potser alguns estaran sorpresos, però de moment sembla que Oppenheimer és un no a la finestra, però, home, Cillian Murphy sempre un respecte i, per tant, va, li dediquem el primer estrenys de la temporada.
And it wasn't the first film I'd done, but it was the first film I did, I suppose, that people took any notice of. And I have a lot of affection
no
for that
puc ser més feliç amb la tercera temporada de l'Estrenys. Més encara quan la secció comença com sempre havia volgut, amb la veu del protagonista en versió original. L'heu reconeguda? Un accent irlandès inconfusible.
We're in a race against the Nazis. And I know what it means.
if the Nazis have a bomb.
Cillian Murphy ha estat un dels protagonistes d'aquest estiu amb la batalla d'Oppenheimer versus Barbie. La veritat és que la reina del regne de plàstic no ho ha tingut fàcil amb un dels actors més enigmàtics del panorama cinematogràfic. Cillian Murphy és un irlandès de Socarrel, va néixer a Cork. Va ser un bon estudiant, però el noi va sortir una mica gamberro. Malgrat tot, en la seva època d'adolescent ja apuntava maneres. Un professor li va aconsellar que es dediqués a la interpretació, però ell perseguia altres somnis. Ell i el seu germà estaven obsessionats amb els Beatles. Murphy es volia convertir en una estrella de rock, però molta sort no va tenir. Amb l'aventura fallida de la música, ho va provar amb les lleis, però tampoc. Finalment, va estudiar interpretació. El seu primer paper va ser a la botiga dels horrors a l'òpera de Cork.
I think I see your mother right down there by the jukebox. On the second floor, that's your mother over there.
Recordo la primera vegada que el vaig veure. Va ser en una pel·lícula estrambòtica i un pèl boja, Esmorzar a Plutó, en què feia de transsexual jugant amb aquesta ambivalència tan seva. No vaig tenir clar si m'agradava o no. Ara ja en sóc fan declarada. Els actors que viuen una mica al marge de la norma em convencen, però molts el recordeu per aquest personatge.
Would you like to see my mask? I use it in my experiments. Probably not very frightening to a guy like you, but these crazies, you can't stand it.
So when did the nut take over the nut house?
They scream and they cry. It's just your day now.
Va, coses curioses. Tots sabeu que Murphy va ser un dolent molt dolent a la trilogia de Batman, va ser les ocells. Sabíeu que ell va fer el càsting per fer de Bruce Wayne, però van triar a Christian Bale? Tot i això, Murphy es va convertir en un noi Nolan. Oppenheimer és la sisena col·laboració d'aquest duo. Ara, on realment Murphy s'ha fet famós és a Peaky Blinders.
Those bastards out there on her family. And if you fuckers do anything to embarrass her, your kin, your cousins, your horses, your fucking kids, you do anything to what?
What about Snow?
Murphy broda el seu paper de gàngster, una mica tipus Rubiales a la britànica, perquè la masculinitat tòxica es veu que no entén de fronteres. Ara, sabíeu que el director va dubtar entre ell i l'actor Jason Statham? Murphy era vegetarià i per aquesta sèrie va haver de tornar a menjar carn després de 15 anys, perquè Thomas Shelby tingués consistència física. Murphy reconeix que en les dues primeres temporades va fumar, alerta, 3.000 cigarretes, això sí, d'herbes. Oppenheimer es va gravar en 57 dies. Nolan va tenir clar que Murphy seria l'actor ideal per presentar la complexa personalitat del pare de la bomba atòmica. Murphy, per a la seva interpretació del polèmic científic, es va inspirar en dues pel·lícules. Primer, Lawrence d'Aràbia, per l'epopeia que viu el personatge. Després, en Amadeus, per la rivalitat d'Oppenheimer i Strauss. Ara us tinc preparada una perleta. Sometimes I sigh away, silently, I slowly lose myself, over and over, take comfort. Sí, sí, aquí.
Aquest és Murphy cantant. Aquest home serè, que no té xarxes socials i que viu tranquil·lament a la seva Irlanda natal, li encanta caminar i cuinar i té al·lèrgia a Hollywood. Aquest estiu, Murphy és l'actor del moment i alerta que depèn de com vagin els pròxims mesos, pot arribar a regnar a la nit dels Oscars. Primer estrenys de la temporada fet, check, com dirien alguns. Ja sabeu que si voleu un estrenys a la carta, només heu d'escriure a finestra@catradio.cat. Passiau! That's all, folks!
Han entrat els gatets, però vaja, han entrat. Però,
què és escolta, això? A veure, què passa?
Tirant la porta a terra, eh?
Hi ha un atac de ràbia a la gat, o
què? Es pot saber què han passat en aquests dos mesos? A veure, Oriol, ara potser t'estic matant, eh? Però podem tornar a tirar el gatet?
M'encanta.
Està emprenyadíssim, aquest gatet.
És una mica lleó, eh? Més aviat.
No sé què dirà el francès.
Hi ha alguna justificació?
Bueno, perquè el francès diu que l'Stranger Things de la Sílvia han pres volada i la finestra no seria el mateix sense elles. Estigues contenta, eh? I les notícies gossip dels gatets, tres quarts del mateix, i al gatet se li han pujat els colors, m'entens?
S'ha posat
estupendo.
No sé, potser estava somiant i he fet aquest... Va, anem al tema de les notícies i amb aquests gats. Va, que tenim les tres pel·lícules seleccionades als Oscars: La Societat de la Nieve, de Bayona, 20.000 Especies de Abejas, de l'Estíbaliz Urresol, i Cerrar los ojos, del gran Víctor Erice. I em sembla que tenim unes preferències molt clares.
Aparentment sí, però queda el dubte de si hi haurà Oscars, com ens explicava el Francesc Garriga, perquè vaja, de moment la cosa està molt paradeta.
Preferència, home, Bayona jo no l'he vist, però clar, Erice és mucho Erice, eh? El que passa és que...
Jo aquí només he vist les 20.000, encara no he vist la de l'Erice, i l'altra tampoc. No em puc mullar.
D'aquí unes setmanes ens pronunciarem amb més contundència.
Vinga, va, que vaig a parlar d'un gatot. Woody Allen ha parlat a Venècia de la polèmica del cas Rubiales. Ha dit, no l'estava violant, només era un petó. Qui hi ha de dolent? A veure, Woody, escriu 1.200 vegades consentiment. A veure si et queda gravat.
M'ha encantat que algú que té la sort de poder anar a Venècia a fer-li una pregunta a Woody Allen li pregunti per Rubiales.
Marta,
el tema que més em preocupava...
Dues paraules, si us plau, no em deixis sola amb aquest.
No, de fet, mira com estic, que fins i tot m'estic plantejant de no anar al passi. O sigui, se m'han creuat tant els cables últimament i amb això, que ja no sé si anar-la a veure. Ara ja tinc un dilema moral molt gran.
Esgarrapa que fa fort.
A Venècia, tothom parla de dues pel·lícules, la de Sofia Coppola...
Mira, Sofia Coppola.
Sobre l'amor tòxic d'Elvis Presley i Priscilla.
Un altre que tal.
I després de Matteo Garrone amb Io Capitano, que em sembla que tu la veuràs a Sant Sebastià.
Doncs sí, és una de les que està seleccionada i, vaja, doncs a veure què passa a Venècia, qui et sorprèn al palmarès. La setmana que ve tindrem reaccions...
Ai, per cert, s'ha mort una actriu que m'agradava moltíssim, que es deia Gail Hunnicutt i que era la protagonista d'una pel·lícula meravellosa que es deia La gata en la terraza.
Doncs ara polèmica a Rotten... És que m'agafa l'atac de riure amb aquest maleït gat. Va, Rotten Tomatoes. Hi ha hagut avui i ahir Parla Molt, que és una pàgina web que valora pel·lícules. Ara s'ha publicat que una part dels seus crítics estaven comprats.
A veure, no és una cosa que ens sorprengui molt, Marta, quan sempre que arribava una pel·lícula grossa americana, 96% d'aprovació a Rotten Tomatoes, dius, a veure, no totes poden tenir un 96% d'aprovació i ara diuen que ho venien per $50, que dius, home, realment es ven barat, els percentatges, no sé.
Sí, bueno, a mi la veritat és que tampoc és una pàgina que sempre m'hagués transmès com molta credibilitat, la veritat és que tampoc no d'això, però bueno, avui en dia ja no ens sorprèn res.
Escolteu La Finestra Indiscreta si voleu estar ben informats.
No tinc paraules. Vinga, va, el gossip dels gatets. Leonardo DiCaprio ha enxampat amb una noia de 25 anys.
Però 25 anys és per sobre ja del nivell que... Perquè ell havia establert una ratlla, no?
Ell va fent anys.
Sí, sí, sí.
I elles no. Però deixo aquí. I ara marxo perquè he de parlar amb l'Oriol sobre aquest gat.
por. Doncs vinga.
Que tu m'accompagnes,
Aaron. Europa, cinéma i la finestra indiscreta.
Cette fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages. Arthur regarde sans arrêt ses pieds, mais il pense à la bouche d'Odile, à ses baisers romantiques. Little boy, baby, do a leap and make him dance when it come on. Everybody looking for a dance, throw the run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take
you for a ride. Doncs bé, estarem aquí les properes 52 setmanes de temporada, però ens hem perdut aquestes últimes 7-8, que ens hagués agradat informar-vos de tot, no ha pogut ser. Però vaja, jo, recomanacions de pel·lícules, allò que encara podeu enganxar de l'estiu, les que més m'han agradat. Curiosament, 5 pel·lícules d'animació, Marta, que m'han agradat molt. Una es diu No se admiten perros ni italianos.
Ni gatos.
Bueno, no, aquesta no. Una altra es diu Titina, també, amb un gos protagonista. La de les tortugues ninja, em va semblar realment que estava molt bé, també.
Animals.
Elemental.
Sí, sí.
I dues de carn i ossos. Va, Háblame, si us agrada el cine de terror, em sembla de les més creatives dels últims anys, i Godland, sobretot.
Jo te la compro, també, i jo afegiria Passage o Passages, la pel·lícula de l'Aire Sachs, que es va estrenar la setmana passada, brutal, i Te estoy llamando locamente, que és una pel·lícula que em va caure francament bé. No sé si tu tens...
Jo, de les últimes, les xiques estan bé, la veritat és que és una pel·li que em va donar com molt bon rotllo, vaig sortir molt contenta, em va semblar una història molt bé, vull dir, molt... allò que tot flueix i tot i surts allò content del cinema.
Doncs escolteu, recupereu-les si podeu, si encara les trobeu. Altres pel·lícules que estan encara en cartellera però que no vam arribar a la setmana d'estrena, doncs aquesta, El viaje de Harold.
¿Podría dejar un mensaje para Queen y Genesis? Dígale que Harold Fry va de camino. Yo seguiré andando y ella debe seguir viviendo.
Harold, ¿dónde estás?
Voy a salvar a Queen y Genesis.
¿Has estado viviendo? Tú solo vas a pie hasta el coche.
Necesito hacer esto, Maureen.
¿Ir a pie hasta Berwick-upon-Tweed? Solo habrá unos 800 kilómetros.
El viaje de Harold és una pel·lícula que recomanem relativament. Ja hem vist moltes vegades aquesta història del senyor gran que es posa a passejar per tota...
Tu te'n recordes d'aquelles... I totes aquelles pel·lícules de persones que porten les cendres de no sé qui a no sé on, o aquella del Timothy Spall que es deia El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo, doncs és igual.
O el que saltó por la ventana i tal, va ser... Però bé, és una d'aquestes pel·lícules protagonitzada pel Jim Broughton. I quina excusa per parlar-ne? Doncs escolta, que l'últim BSN Film Fest ens va visitar la Penelope Wilton, que és la que sentíem ara al tall.
Molt
que
respecte.
És... una de les protagonistes de Downton Abbey, gran actriu britànica, que aquí fa el paper de la dona que es queda a casa mentre el seu marit es dedica a viatjar per tot arreu. I bé, hem repescat una pregunteta, almenys, perquè valia la pena. Després de parlar amb ella vaig dir, home, una cosa que em crida l'atenció a la pel·lícula, doncs aquesta. Ha parlat de les converses telefòniques que tenen amb el Harold, que són molt importants. Sé que és desvetllar una miqueta la màgia del cinema, però m'agradaria saber si parlava vostè amb el Jim, realment, per fer-les més realistes, diguéssim.
I was talking to him, really, and I had to...
Parlava amb ell, i de fet estava a casa, i em deien quan parlaria, perquè estava doncs tot calendaritzat, no? Quan parlaria amb ell. I parlava amb ell, de fet, jo parlava amb ell des de casa, no? I m'havia de convertir en la Maureen, perquè clar, estava jo a casa meva, jo tota tranquil·la, i quan agafava el telèfon, doncs sí que evidentment parlava amb el director, no? I ho vam quadrar.
Jim
i tot l'equip anaven amb aquestes cabines viatjant, no? Perquè és que ja no en trobaven. No, perquè a mi l'Enden necessitaven una i ja no la trobaven. Per tant, anaven ells amb la cabina amunt i avall, no?
Yes, so I think there were 5 calls to him and then he made
5 calls to me. Són 5 trucades que em fa allà, doncs, total, trucades recíproques a tots nosaltres. I sí, són parts molt importants de la història, perquè era l'únic contacte. Ella no el podia trucar, clar, perquè ella no sabia on era. Per tant, ella havia de trucar, perdó, esperar que el truqués. I per això jo l'enfadava molt i deia no li interessava, estava contenta que es marxava, però en realitat el que estava estava era esperant aquesta trucada perquè volia intentar entendre.
M'havia promès que només li faria una pregunta sobre Don Ton Abbey perquè, bé, és més un elogi en el sentit de què significa per vostè haver format part d'una sèrie que la gent li ha apassionat tant que en un moment en què les sèries es consumeixen d'una altra manera, encara és una sèrie d'aquestes que es veu en família i que es comenta el dia següent.
Well, it was a wonderful thing. I mean, nobody thought.
Va ser fantàstic. De fet, ningú es pensava que tindríem l'èxit que va tenir. O sigui, sí que esperàvem una mica d'èxit a casa, però que realment estigui a més de 100 països, no ens esperàvem.
Really
la gent realment agrada molt doncs, totes les relacions que s'estableixen amb els diferents personatges. Jo ho vaig passar molt i molt bé perquè he estat amb actrius joves. Vam començar 2010 i moltes de les actrius no tenien gaire trajectòria, per tant han crescut amb nosaltres. Era com una companyia de teatre, o sigui, no? Els joves i després els ja o els ja més veterans. I toquem fusta, ens portem molt bé, tenim molt bona relació. Ara en Maggie ha mort. Per tant, jo, clar, em falta el meu sparring, no? I ens ho passàvem molt bé.
A l'Àlex gairebé ha tingut un cobriment. Oh,
però de tot, perquè Maggie ha mort, jo no havia enterat Maggie Smith, per
Maggie Smith, però no ha mort el personatge a la sèrie, sí, i que eren companyes, però elles dues, no?
Ja fa dies que es va morir.
Efectivament, sí. Doncs bé, una altra pel·lícula que s'ha estrenat aquest estiu és La manzana de oro, del Jaime Chavarri.
Ese señor es el último poeta antifranquista vivo. Y eso es bueno.
El tema de nuestros trabajos en el Congreso este año es la trascendencia.
Nívea belleza, que como el fuego quema. Es el primer año que vengo. Espero que el último.
És una mena de somni d'una nit d'estiu que feia molts anys que no dirigia, Jaime Chavarri.
Jo pensava que era mort i no, tampoc, perquè des de la pel·lícula del Camarón no havia fet cap llargmetratge, no té res a veure, i és una pel·lícula que tothom ha ridiculitzat absolutament, i jo, mira, aixeco una miqueta la bandera perquè una persona independent que li importa una merda el que es ven, el que no es ven, el que agrada, el que no agrada, i fa una pel·lícula sobre poesia, em sembla que és...
I que parlen amb
insòlid,
poesia.
És tan insòlid que, en fi, mira, jo... Viva tu!
Tu compres, doncs jo vaig dir, home, precisament, no?, sobre l'ús del llenguatge en aquesta pel·lícula, que és tan, tan peculiar, doncs si era fàcil o no a l'hora d'escriure el guió, vaja.
Más que adaptar el lenguaje, a mí me gusta muchísimo la literatura y de alguna manera no es un lenguaje que me sea muy extraño. Lo único, lo más difícil era que el espectador lo aceptara, o sea, que el espectador no le pareciera una película que pretendía tener unas alturas literarias y de lenguaje que de alguna manera produjera un rechazo, ¿no? Y entonces, como en la novela sí había mucho humor, también decidimos que en la película el humor tenía que estar presente continuamente, incluso en los momentos más serios, ¿no? Entonces lo que hicimos, el guionista y yo, fue dinamitar ese lenguaje desde dentro de la misma película. O sea, cada vez que alguien dice algo elevado, hay otro personaje que se ríe de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, impedía que ese se tomara... estaba allí, pero al mismo tiempo impedía que se tomara totalmente en serio, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando la directora del Congreso dice que el tema del Congreso va a ser la trascendencia, todo el mundo se descojona en la película. O sea, en vez de tomárselo en serio, pero al mismo tiempo queríamos que la trascendencia estuviera ahí, ¿no? Entonces era esa manera de explosionar las cosas desde dentro de la película, era una buena manera para hablar absolutamente de lo que quisiéramos, porque cualquier cosa era autodestruida desde la misma película.
Prepareu-vos, Marta i Alfons, perquè després d'aquesta declaració de Jaime Chavarri jo estic disposat a també autodestruir tota transcendència que surti de les vostres boques al moment de comentar les pel·lícules i me n'enfotaré de vosaltres de dalt a baix directament. Perdó, eh?
No.
Ja està dit. Val?
Ja estem preparats.
I una cosa que volia afegir, tot això dels vellets que caminen i marxen i van a fer viatges i tot això, etcètera, em fa pensar en una secció que farem ben aviat i que començarà l'Ignasi Abad, que s'incorporarà al càsting del programa, per una cosa que ens havien demanat un dels oients, que es diu Jaume, i és una secció sobre les localitzacions de les pel·lícules. És a dir, poder saber on es van rodar, què s'ha de fer per anar-hi, què pots trobar, on es troben, etc etc. Ja ho tenim preparat, ja començarà a sortir ben aviat, de manera que podreu fer viatges metint La Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
Se da cuenta de que ha cometido un grave delito.
¿Grave, señor?
¡Ella es su hermana, bastardo!
No es mi hermana, señor. Y si me permite, ambos navegamos en el mismo barco. Él sabe a lo que me refiero. En cualquier caso, aparte del error de estar en su dormitorio, tengo todos los derechos. Vera es mi novia.
Tradicions, tradicions, com visitar el cinema fenomenal de tant en quant i recuperar alguns dels seus clàssics. No sé si l'heu identificat, però es passa demà El Sirviente de Joseph Losey. Dimarts, All That Jazz, l'estem sentint a les 5:20. I divendres, alerta, un programa potent, eh? Recuerda a les 3:15, al final de l'escapada a les 5:25, La Centinela a les 11 de la nit, que la dirigeix Michael Winner, i és una pel·lícula amb monges assassines, perquè, clar,
una merda,
s'ha estrenat la Monja 2, però no en parlarem, Marta.
Michael Winner era un desastre de director. Fa lleig enmig de l'altre programa, la resta de la programació de Fenòmena.
Doncs segur que ho pot superar, aleshores. I think he's gonna die. I think I'm
gonna die. 22 años que nos conocemos. Ah. ¿Quién lo diría?
Amigos, ¿eh?
Nada de peleas, ¿eh?
Oye, Gans, dejar de pelear después de 22 años es una tradición, una leyenda.
Se acabó.
¿Qué dirá la gente?
¿Por qué no encierras a este borracho en la cárcel?
No estoy de servicio, Gans.
Tú siempre estás de servicio. Con esa no, idiota, que es de coñac.
És una pena que tot s'ha cremat, però, en fi, si aneu a Hawaii alguna vegada i podeu fer un viatge a localitzacions on es va rodar La taverna de l'irlandès del John Ford, us ho recomano de debò. Es pot fer, es pot visitar, és una meravella. Com vaig visitar Monument Valley una vegada i vaig descobrir també, doncs, això, on rodava John Ford, per igual que el Centauros del Desierto. 31 d'agost del 73 es va morir John Ford. Per tant, ha fet 50 anys. Un horror. Només tenia 79, ara és mort tothom, amb 100, amb 90 i tants, 79 anys i ja va a palmar. I una cosa ben curiosa, a la Filmoteca podeu veure aquesta setmana La taverna de l'irlandès, que és la pel·lícula que em va descobrir que existia John Ford. Si no fos perquè ja m'ho havia descobert, La conquista de l'Oeste, però jo no sabia que era el mateix director. I El gran combate, i jo no sabia que era el mateix director, i Rio Grande, i no sabia que era el mateix director, i dos que van juntos, i no sabia que era el mateix director. I un dia vaig veure que totes aquestes pel·lícules eren de John Ford, i vaig dir, aquest és el meu director.
Això passa, eh? Ja sé que no t'agrada l'equivalència, però, clar, jo quan vaig descobrir que Tiburón, Jurassic Park, Indiana Jones, E.T., totes eren del mateix director, vaig dir, hòstia, però quin puto crac, no?
M'estàs provocant.
Sí, 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 però, clar...
T'estàs posant transcendent.
Bé, és el que passa quan tens una edat, no?, de principis dels 80, doncs és el que passa. Bé, a la Filmoteca, un dia d'aquests, potser, caurà una pel·lícula que es diu Portero de Noche.
¿Por qué has venido?
¡Por qué!
¿Has venido para deshacerte de mí?
¡Contesta! ¿Por qué has venido? ¿Por qué has venido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¡No! ¡No! ¡Deja que me vaya!
I una altra cosa que mantindrem perquè ens agrada molt l'espai i perquè hem d'insistir en la història del cinema és que els nostres fabulosos tertulians ens portin una recomanació, una pel·lícula a reivindicar o a recordar o que han repescat. Marta Armengou, Portero de Noche, és la teva d'aquesta setmana.
Tertuliana Marta Armengou, de veritat t'agrada El Portero de Noche?
No, a veure... ara us explico per què l'he agafat. L'he agafat, bàsicament... sabia que m'ho preguntaries, eh? No, primer perquè... diria que no l'havia vist mai, I després, bueno, amb l'excusa aquesta, doncs, que li havien entregat el Lleó d'Or a la trajectòria la directora, la Liliana Cavani, em va semblar que era el moment de veure aquesta pel·lícula que va, doncs, crear aquest escàndol i la censura i tot això, no? I bueno, em va sorprendre el fet aquest, no?, de veure aquesta relació masoquista entre una víctima del nazisme i un oficial de les SS. Després vaig estar llegint una mica sobre la pel·lícula i em va sorprendre que el que va ser més escandalós justament eren les escenes de sexe, no pas aquesta ambigüitat moral o aquesta altra manera de veure el tema del nazisme, no?, que estàvem acostumats sempre a veure d'una mateixa manera i aquí es presentava, doncs, d'una altra, no? I, bueno, clar, han passat molt els anys i tot, però, bueno, jo crec que s'ha de valorar, doncs, també el risc aquest, no?, de plantejar una història, doncs, bueno, que sí, no?, que realment et remou i que d'això... No vull dir amb això que realment és una pel·lícula que m'hagi agradat. O sigui, m'interessen coses i tal. I
el... Com jo i la manzana de oro del Jaime Chavarri, eh?
Sí, exacte. Està bé, no?, que hi hagi, sí, dones que... com homes, que realment s'atreveixin, no?, a sortir-se una mica de lo que és la norma i tot això, i a mi em sembla que s'ha de reconèixer, i és una directora que, t'agradi més o menys, porta 60 anys de carrera i, no sé, com unes 20 pel·lícules...
Saps quant temps va durar en cartell Portero de Noche al cinema Aquitània, després Filmoteca de Barcelona?
Clar, és que aquí va estar prohibida durant...
Es va estrenar després de la mort de Franco, evidentment, no? 9 mesos! Ostres, 9 mesos! Carai. Seguits al mateix cinema! Sí,
per si veien una mica de...
De pit de xerro rambling, no? Sí, evidentment.
Sí, perquè, clar, és que quan penses Portero de Noche i associar-la com a pel·lícula eròtica, és et creuen aquí els cables perquè dius...
directament, no?
Sí, sí. Clar, el títol, Portero de Noche, sí que sí, és...
Però sí, sí, també, i també s'ha de reconèixer el paperàs que fa la Charlotte Rampling, perquè realment és un paper complex i molt, molt exposat, i realment, doncs... Bueno.
Doncs mira, jo la vaig veure a la Filmoteca, precisament. La podeu trobar a Filmin i Movistar, també, si no l'heu vista mai o si la voleu repescar.
I no me llame señor, sinó Lori.
Vaya, Lori. Bien. ¿Y qué tal se lleva con su abuelo, Lori?
Oh, bien, bien. Ya me he acostumbrado. ¿Mm? Ya sabe que es buena persona.
Sí, ya lo sé.
¿Verdad que causa miedo?
Who am I? What's my name?
El seu nom era Peter Lawford, i ara l'abuelo era ell. De fet, és el centenari. Ja va morir, el 1984. Però recordeu en Lowry de les Mujercitas de Liz Taylor, i etcètera, etcètera, aquell noiet absolutament figaflor que acaba sent membre del club de les rates de Frank Sinatra, però era el més tontet de tots.
Que últimament ha sigut Timothée Chalamet i Christian Bale.
Bé, sí, això. Doncs la quadrilla de los 11, tres sargentos... En fi, és el seu centenari, curiosament, sí, simultàniament a la d'un actor que també, per tant, és mort, evidentment, Cliff Robertson, un Oscar sorpresa per Charlie l'any 1969, que va fer, al final de tot de la seva carrera, va poder arribar a ser el Ben Parker
de
Spider-Man de Tobey Maguire.
Sí, la de Sam Raimi, sí, sí.
I després ja es va morir. Era el protagonista de Fascinació de Brian De Palma.
Sí, sí,
sortia Mujeres en Venècia fent el paper del secretari de Rick Harrison. En fi...
2013 per John Carpenter. Sí,
sí. Bé, en fi, aquí cantant. És l'única vegada que li van deixar cantar perquè, escolta, és lamentable. Rainy
lamentable, però jo no podria, també t'ho dic.
No, bueno. De tota manera, si un centenari s'ha de celebrar, també podem celebrar un 150 aniversari d'un dels noms d'or del món del teatre i del cinema de tota la vida, Max Reinhardt.
Else the puck a liar call. So good night unto you all. Give me your hands if we be friends, and Robin shall restore. Amen.
Va néixer el 9 de setembre de 1873 a Àustria, va morir el 1943 i encara és recordat com el director memorable d'aquell El somni d'una nit d'estiu, amb Mickey Rooney fent el paper de Pac al final de la pel·lícula, que va influir tantíssim, tant des de l'àmbit teatral com del musical. I, atents, un últim aniversari. Sabeu qui és aquesta senyora? Recordeu Jessica Rabbit? Sí, recordeu Brown, sí. Que la veu de Jessica Rabbit era la primera dona de Steven Spielberg?
No, això no ho sabia.
Recordeu Amy Irving, la nòvia de Yentl, per la que va ser finalista a l'Oscar? L'amiga de Carrie, la protagonista de La Fúria, i el concurso, Amy Irving, el dia 10, fa 70 anys.
Get out of here, give me some money.